Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Marc Clapés.
Bon dia!
Bon dia, novament canicular, una onada de calor avui, demà i demà passat amb elevada temperatura i nits tropicals o tòrrides.
Doncs ja ho sabeu, toca passar calor! Bon dia, Paula Brines!
Hola, bon dia!
Bon dia, Sergi Villena!
Què tal, Marc? Bon dia!
Bon dia, Albert Aparicio!
Bon dia!
Bon dia, Anna Salvador!
Bon dia!
Bon dia, Maria Alsina!
Hola, Marc, bon dia!
I bon dia, Oriol Bernà!
Bon dia, què tal?
Amb tots ells comencem el repàs dels titulars del dia. Els càmpings i apartaments turístics gironins tenen unes reserves d'entre el 80 i el 90% de les places disponibles pels mesos de juliol i agost.
Aquestes bones xifres confirmen les bones perspectives per la temporada d'estiu del sector turístic. Els empresaris apunten que el bon temps que ha fet a partir de la Setmana Santa ha portat a registrar bones ocupacions a la Costa Brava i al Pirineu de Girona.
Sant Feliu posa en marxa el servei de socorrisme a les seves platges.
Aquest servei a les platges de Sant Feliu i Sant Pol s'allargarà fins al 2 d'octubre. Cal recordar que el juliol i l'agost s'incrementa de 4 a 9 els efectius en les hores centrals del dia.
Detenen dos integrants d'un grup criminal responsable d'una trentena de robatoris.
Els Mossos van detenir els sospitosos els dies 8 i 9 de juny. Són dos homes de 26 i 33 anys a qui atribueixen 31 robatoris amb força, dos furts d'ús de vehicles pertinença al grup criminal i falsificació de document públic. La investigació apunta que la banda va actuar a 20 poblacions saquejant escurabutxaques, màquines de canvi i de tabac.
Augmenta la pressió als boscos del Baix Empordà i els risc d'incendis per les altes temperatures.
Els boscos del Baix Empordà i de Catalunya en general estan sota alerta d'incendi a causa de l'augment de temperatura. De fet, Catalunya fa un mes que està a 4 graus per sobre del que seria usual. Això afecta directament a la vida dels arbres, ja que l'augment de temperatura significa més evaporació i més mancança d'aigua. Ahir mateix es van comptabilitzar una trentena d'incendis a tot Catalunya, amb especial importància del que va tallar la carretera i la via del tren a Saorrà, al Gironès.
I l'aparcament del casal de Palafrugell passarà a ser de rotació.
Tots els veïns que paguin l'impost de circulació al municipi disposaran de 3 hores gratuïtes al dia. Els vehicles que no paguin l'impost de circulació a Palafrugell, en canvi, tindran 30 minuts gratuïts al dia.
Veïns de Sant Feliu de Guíxols demanen al síndic de greuges que se solucioni un perillós revolt del municipi.
Preocupats per la poca seguretat que ofereix un punt de la carretera de Sant Pol i, segons informa el Punt Avui, 140 veïns de Sant Feliu han presentat una queixa formal al síndic de greuges de la localitat.
Begú participarà en la jornada cultural Cuba i el llegat indià a Catalunya.
L'esdeveniment tindrà lloc el 22 de maig a la seu de l'Associació Amics de la UNESCO de Barcelona. A més, el passat 10 de juny l'Ajuntament va anunciar que pròximament s'impulsarà un nou centre d'interpretació dels indians de Catalunya a Begú.
I aconseguir la paritat als festivals del Baix Empordà és una tasca difícil.
Molts festivals de la comarca ja han donat el tret de sortida als seus concerts, d'altres encara estan escalfant motors. I tot i que gaudim de la música, volem acostar-nos una mica més al backstage per comprovar si existeix certa paritat en aquests festivals.
Doncs seguim al Supermatí ara mateix amb l'Albert Aparicio. Anem a comentar aquesta calor que està fent. No sé si hi ha alguna novetat amb aquest tema, si finalitzarà aviat aquest episodi o què.
Doncs haurem d'esperar ben bé fins a final de setmana perquè la temperatura es normalitzi, perquè som encara a la primavera astronòmica i l'ambient és i seguirà sent plenament canicular. Així doncs, avui nova jornada dominada per les elevades temperatures i en general cel assolellat. Ahir va sorprendre alguna tornada a la tarda, molt de soroll i pràcticament res de pluja, fruit de la mateixa calor. El termòmetre es tornarà a moure avui entre els 18 graus de mínima i els 34 de màxima i davant la previsió que demà i divendres es repetiran aquestes temperatures o fins i tot es poden superar els 35 graus, el Baix Empordà es troba en avís de perill per onada de calor. Destacar també que en moltes poblacions, sobretot de la costa, el termòmetre no baixarà dels 20 graus i fins i tot podem tenir localment alguna nit tòrrida demà o demà passat amb més de 25 graus de temperatura mínima. Afegir també que la qualitat de l'aire serà regular amb nivells d'ozó troposfèric elevats i també nivells moderats o puntualment elevats de material particulat en suspensió a causa de l'entrada d'aire africana. Així que protecció davant el sol, refrescar-se per la calor i també procurar no desenvolupar activitats a l'aire lliure, sobretot si es tenen patologies respiratòries.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Les 8 i 5. I ara mateix al Supermatí, comentari d'opinió. Avui el posa la Neus Colomer.
La Flama del Canigó és la festa d'encesa dels focs de Sant Joan, símbol de la nostra identitat. Una festa popular arrelada al llarg dels països catalans que té l'element del foc com a símbol principal. La tradició de les fogueres de Sant Joan és una celebració molt antiga, transmesa de generació en generació al llarg de molts segles. Malauradament, alguns pobles han deixat de fer la foguera de Sant Joan. Suposo que per les normatives de seguretat cada vegada més estrictes, tot i que sembla que aquestes normatives no afecten els petards. Per sort, la Flama del Canigó encara mobilitza milers de persones arreu dels països catalans gràcies al treball desinteressat de molts grups i entitats de tots els territoris. Enguany, el 23 de juny, la Flama del Canigó tornarà a baixar del cim i des del Coll d'Ares d'una banda i els Masos de l'altra es distribuirà arreu dels països catalans, seguint moltes i diverses rutes. La Flama també recorrerà el Baix Empordà, des de la Pera fins a Sant Feliu de Guíxols. A les 8 del vespre es farà la lectura del missatge d'aquest any a l'Ajuntament de la Bisbal i es distribuirà entre els diferents representants d'entitats que la faran arribar als municipis participants de la comarca. Avui us vull animar a participar de la Flama i les fogueres de Sant Joan de manera activa, ja que només depèn de nosaltres que la Flama es mantingui encesa.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I era evident que la cançó del dia avui havia de ser, ja que la Neus ho ha mencionat tantes vegades en el seu comentari, la Flama. Avui obrim pas, són els protagonistes de la cançó del dia al Supermatí.
No et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Història i avançant a pas valent hem encès dins la memòria la flama d'un sentiment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiment. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiment. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Torna la tradicional plantada d'arròs al Mas Carles de Pals. Aquest any celebra la seva 24a edició. La plantada tradicional serà el dissabte 18 de juny, acompanyada d'altres activitats que pots consultar a la pàgina web visitpals.com.
És una informació de l'Ajuntament de Pals, amb la col·laboració de Ràdio Capital.
El primer Festival de Música de Catalunya està d'aniversari. Al Portaferrada celebrem l'edició número 60 amb les actuacions de Leon Bridges, Jay McCallum, Simple Minds, Manolo García i molts més. Compra ja la teva entrada a portaferrada.cat. Go Portaferrada!
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online, la Ràdio Capital.
Entra ara mateix a radioindiana.cat i no paris de ballar.
Supermatí, amb Marc Clapés.
Vuit i dotze minuts, seguim aquí al Supermatí de Ràdio Capital. Comencem el repàs informatiu. I comencem amb els canvis i apartaments turístics gironins que tenen unes reserves d'entre el 80 i el 90% de les places disponibles pels mesos de juliol i agost. Aquestes bones xifres confirmen les bones perspectives de la temporada d'estiu del sector turístic. Els empresaris apunten que el bon temps que ha fet a partir de la Setmana Santa han portat a registrar bones ocupacions tant a la Costa Brava com al Pirineu de Girona. Sergi.
De fet, entre l'1 de gener i el 15 de maig del 2022, la demarcació ha rebut prop de 2 milions de visitants, no gaire per sota de la xifra registrada el 2019, amb 2.102.000. Amb les bones perspectives d'estiu, els empresaris creuen que al setembre podrien tenir dades similars o superiors al 2019. El Patronat de Turisme a Costa Brava Girona preveu que aquest 2022 sigui una temporada molt bona i carregada d'optimisme després de deixar enrere la pandèmia i esquivar de reull les conseqüències de la guerra entre Rússia i Ucraïna. El vicepresident del Patronat, Jaume Dolçat, assegurava que aquesta és una xifra que demostra una recuperació mitjanament bona del sector.
La variació respecte a l'any passat d'aquests primers 5 mesos, temporada mitja i temporada baixa, la millora és d'un 132%, però si ens comparem amb allò que realment volem tornar a ser, que és l'any 2019, estaríem a un 7,58% per sota amb arribades de turistes i un 10% per sota en pernoctacions.
Però si la temporada baixa i mitja ha anat bé, les previsions es disparen de cara a l'estiu, oi?
Exacte, i així ho demostren les reserves que tenen els càmpings i apartaments turístics a la demarcació. El president de l'Associació de Càmpings de Girona ha assegurat que a dia d'avui tenen entre un 85 i un 90% de les places ocupades pels mesos de juliol i agost. La majoria d'aquests visitants són internacionals, amb mercats que ja venien abans de la pandèmia i que ara tornen a la Costa Brava. Miquel Gotanegre celebra el retorn, però mostra la seva preocupació per la manca de marge per fidelitzar el públic local. El president de l'associació ha recordat que en els dos últims anys hi havia una aposta molt gran per aconseguir que els catalans descobrissin els càmpings gironins, premiats internacionalment per la seva qualitat de les seves instal·lacions, però desconegudes pel públic local. Després d'aconseguir aquesta fita, ara temen que no puguin tornar perquè els visitants locals van a última hora i alerta de que l'elevat nombre de reserves per a l'estiu podria fer que no absorbissin la demanda.
La gent de casa, tradicionalment, ens decidim sempre a última hora, no? I el client internacional no, el client internacional anticipa i el client internacional ha tornat i en aquest moment és el que està ocupant aquest 80-85%, no? Amb la qual és un tema que ens preocupa, que la demanda del client d'última hora doncs, aquest any difícilment es podrà atendre, no?
I els apartaments gironins auguren també una bona temporada d'estiu, sembla, no?
Sí, la presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments a les comarques gironines, Esther Torrent, ha assegurat que el juliol es podrien superar dades d'ocupació del 2019 i a l'agost ja tenen pràcticament tots els establiments plens. Aquestes bones xifres de previsió venen acompanyades d'un nivell elevat de reserves des de la Setmana Santa. A més, Torrent ha garantit que els apartaments han recuperat els mercats francès i alemany. Ara l'objectiu és veure què passarà durant la primera quinzena de setembre. Perquè si bé fins ara aquest sempre era un bon moment per reserves de famílies que feien vacances just abans de començar l'escola, l'avançament del curs posa en perill aquestes bones dades d'ocupació.
Pel que fa al sector hoteler, les xifres també són esperançadores, tot i que no al mateix nivell que en altres àmbits.
El president de la Federació d'Hostaleria de Girona, Antoni Escudero, assegura que encara queda camí per recórrer perquè el turisme dels turoperadors encara no està activat al 100%. Malgrat tot, les reserves en alguns hotels ja arriben al 90% durant els mesos d'estiu. En aquesta línia, el president de l'Associació Catalana d'Agències de Viatge Especialitzades, Jordi Martí, ha apuntat que els clients han recuperat un 75% dels turistes que venien amb turoperadors i la tendència va a l'alça. Martí ha apuntat que un senyal d'aquesta recuperació és el nombre de treballadors en ERTO que tenien les agències de viatge. Si bé fa uns mesos hi havia un 40% de les agències que mantenia part de la plantilla amb expedients d'ocupació, ara hi ha places vacants i amb problemes per cobrir-les.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I ara mateix us expliquem que Sant Feliu posa en marxa el servei de socorrisme a les seves platges. Aquest servei, les platges de Sant Feliu i Sant Pol, s'allargarà fins al 2 d'octubre. Cal recordar que el juliol i l'agost s'incrementa de 4 a 9 efectius en les hores centrals del dia. Maria.
Concretament, el servei s'allargarà fins al primer cap de setmana d'octubre, si bé els darrers 5 dies de setembre no estarà en funcionament. Durant la temporada alta hi haurà 9 efectius treballant, 4 a la platja de Sant Feliu i 5 a la platja de Sant Pol durant les hores de més afluència de banyistes, de les 11 a les 6 de la tarda. La resta de la temporada se'n destinaran 2 a cadascuna. A més, l'Ajuntament ha incorporat una embarcació amb un patró que dona suport als socorristes de la platja. El servei va començar a ser efectiu el passat dissabte 11 de juny. Pel que fa a l'horari, els socorristes estaran vigilant les platges de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda de forma ininterrompuda.
Supermatí a Ràdio Capital.
Detenen dos integrants d'un grup criminal responsable d'una trentena de robatoris. La investigació apunta que la banda va actuar a 20 poblacions saquejant escurabutxaques, màquines de canvi i també de tabac. Oriol.
Els Mossos van detenir els sospitosos els dies 8 i 9 de juny. Són dos homes de 26 i 33 anys a qui atribueixen 31 robatoris amb força, dos furts d'ús de vehicles pertinença a grup criminal i falsificació de document públic. Els Mossos van obrir la investigació l'octubre passat després de detectar una onada de robatoris a establiments comercials i empreses del Gironès i del Baix Empordà. Arran d'aquest degoteig de robatoris, les unitats d'investigació de les dues comissaries van crear un grup conjunt de treball per identificar i detenir els lladres. Al llarg de la investigació van descobrir que tots els robatoris els havien comès un mínim de 3 lladres que actuaven de la mateixa manera. Forçaven els accessos fent palanca, desencaixant persianes o fracturant vidres i un cop dins del local forçaven màquines, escurabutxaques i expenedores de tabac i sostreien caixes de pagament del tipus cash keepers. Els sospitosos tenien mobilitat arreu de les comarques gironines i canviaven sovint de mitjà de transport. També feien ús de vehicles i matrícules sostretes a vehicles de lloguer per evitar que els enxampessin. Els van arrestar a Girona i almenys un d'ells hauria participat en robatoris als municipis baix empordanesos de Palamós, Corçà, Forallac, Serra de Daró, Palafrugell, Torroella de Montgrí, La Pera o Esclanyà. També van realitzar-ne al Gironès i a la Selva. El segon detingut va participar en més d'una desena d'aquests fets. De robatoris haurien aconseguit quasi 50.000 euros en efectiu i xifren els danys causats als establiments amb més de 100.000 euros. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. Els detinguts, tots amb antecedents per fets semblants, van passar el dia 10 de juny a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Girona i van sortir en llibertat provisional a l'espera del judici.
Això és el Supermatí, són les 8 i 21 minuts. Augmenta la pressió dels boscos del Baix Empordà per les altes temperatures. De fet, mai s'havien registrat temperatures estivals durant tants dies abans, el dia 10 de juny.
Els boscos del Baix Empordà i de Catalunya en general estan sota alerta d'incendi a causa de l'augment de temperatura. De fet, Catalunya fa un mes que està 4 graus per sobre del que seria usual. Això afecta directament a la vida dels arbres, ja que l'augment de la temperatura significa més evaporació i més mancança d'aigua. Ahir mateix es van comptabilitzar una trentena d'incendis a tot Catalunya, amb especial importància del que va tallar la carretera i la via del tren a Celrà, al Gironès. Les pluges escasses durant el darrer any no han ajudat a combatre la situació de falta d'humitat. De fet, tot Catalunya, exceptuant les Terres de l'Ebre i la Vall d'Aran, es troben en risc d'incendi. El Baix Empordà es troba un punt per sota de la normalitat, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. La pitjor part de la balança, però, se l'enduen la Noguera Pallaresa, l'Alt Urgell i el Pallars Jussà i Sobirà. Segons informació del diari Ara, en l'últim informe anual de DeboscCat, un projecte conjunt del CREAF amb els agents rurals que verifica sobre el terreny en quin estat estan els boscos de Catalunya, la superfície de bosc es troba en decaïment. Això significa que el perill de mort per la sequera s'ha duplicat respecte a l'any anterior. La superfície nova afectada per la sequera del 2021 va ser de 3.600 hectàrees, relativament escassa si es compara amb els anys secs recents, com el 2016, el 2017 o sobretot el 2012. Però el CREAF i els agents rurals van constatar que més de 12.000 hectàrees que ja estaven en sequera d'anys anteriors havien empitjorat la seva situació. Els canvis de temperatura provocaran que, inevitablement, hi hagi canvis en l'entorn. Per exemple, espècies com el pi roig o el faig poden veure substituïdes per altres més resistents, com el roure, l'alzina o el pi blanc. Un altre factor a tenir en compte és l'abandonament de l'agricultura, que ha fet augmentar la superfície boscosa a Catalunya, del 28% al 35%. Segons els agents rurals, això preocupa perquè els recursos dels boscos per sobreviure són limitats i vol dir que cada vegada s'han de repartir entre més territori.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I atenció perquè a partir de l'1 de juliol l'aparcament del casal passarà a ser de rotació. En aquest sentit, tots els veïns que paguin l'import de circulació a Palafrugell disposaran de 3 hores gratuïtes al dia que els permetran continuar duent a terme l'activitat comercial a tota la zona centre sense cost en l'aparcament. Anna.
Els vehicles que no paguin l'impost de circulació a Palafrugell, en canvi, tindran 30 minuts gratuïts al dia. Al llarg del dia d'ahir es van realitzar les tasques de pintat com a zona blava d'aquest aparcament. I durant aquesta setmana es col·locarà la senyalització pertinent i també les noves màquines dispensadores que no entraran en funcionament fins al primer dia del mes vinent. D'aquesta manera, la zona centre tindrà 228 places d'aparcament de rotació que facilitaran la mobilitat i l'activitat comercial. Aquest sistema es mantindrà tot l'any.
Vamos, doncs molt bé. I més notícies. Fa uns mesos que Calonge es va convertir en el primer Booktown, o poble de llibres de Catalunya, amb l'obertura de 7 llibreries al centre del poble. Des de llavors, l'activitat cultural no ha parat a la població i cada cop doncs, es programen tot tipus de cicles literaris per a totes les edats i gustos. Per saber com va el projecte i què en podem esperar, en vam parlar al Supermatí amb el regidor de Cultura de Calonge, en aquest cas, en Norbert Botella.
El regidor fa una bona valoració dels primers mesos del projecte. Explica que hi va haver alguns dies de molta activitat, com Setmana Santa o Sant Jordi. Tot i això, reconeix que durant el mes de maig hi va haver menys gent.
Hem tingut una Setmana Santa més que notable, un Sant Jordi espectacular, perquè hi havia llibreries que no van parar de vendre al llarg de tota la jornada, de les quals coses ens felicitem. I ara, en aquest mes de maig, sí que trobem a faltar aquesta concurrència del públic, per tant, apel·lem a tots els amants de la cultura, dels llibres, de la dansa, de la poesia, doncs, que estiguin amatents a Calonge, que els necessitem i que aquí fem coses superxules.
Botella explica que aproximadament el 15% del turisme a Catalunya és cultural, és a dir, de gent que va en busca de literatura, art o música a l'hora de visitar algun poble. És per això que volen aprofitar aquest turisme per atreure a més gent.
I per fer-ho s'organitzen molts cicles culturals, oi, Anna?
Sí, es fan periòdicament una sèrie de cicles que Norbert Botella defineix com singulars i diferents. Alguns d'aquests són Vi en Vers, on es fan recitals poètics amb degustacions de vins, Essencials, llibreters VIP, amb escriptors de renom que recorren les 7 llibreries recomanant alguns llibres, i Humanets, que convida a conèixer humanots, grans escriptors, a través dels seus nets.
L'ingredient d'aquests cicles és la singularitat i la creativitat. Volem que siguin singulars, diferents, que no copiem a ningú, sinó creem ex novo diversos espectacles i aleshores amb aquests ingredients hem creat doncs, diversos aspectes relacionats tots amb el llibre i amb la vida cultural, amb la vida dels escriptors.
I Norbert Botella ens explica que les llibreries estan preparades pel turisme.
Exacte, Norbert Botella explica que moltes llibreries tenen llibres en altres idiomes. A part d'això, però, el regidor també ha afirmat que tenen reunions pendents amb càmpings i hotels per explicar-los bé el projecte i que ells el puguin explicar als seus usuaris. Aquestes trobades es faran al llarg d'aquesta mateixa setmana.
Tenim nosaltres ara pendent una reunió amb càmpings, amb hotels, per tal d'explicar-los bé el projecte i que puguin explicar als seus usuaris doncs, que tenen aquest bombó, aquesta caixa feta amb molt d'amor i amb molta il·lusió particular, doncs que vinguin i en gaudeixin d'aquesta llibreria en horitzontal, no és en vertical sinó en horitzontal, estesa a través d'un poble.
Finalment, el regidor també ens va avançar un dels nous projectes de Calonge. S'inaugurarà un espai tintinaire al centre de la població, on es retrà homenatge a les històries de Tintín. Serà una mostra permanent en què s'exposaran objectes de col·lecció i textos originals i signats pel mateix Arger.
Un espai tintinaire, és a dir, un espai en el qual es fet homenatge a l'obra d'Arger i això a l'obra d'Arger a través dels seus textos, de les seves signatures. Tenim llibres de Tintín signats per Hergé i tot d'objectes relacionats en el món de tintologia.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Marc Clapés.
Dos minuts i dos quarts de nou del matí, ara us expliquem que veïns de Sant Feliu de Guíxols demanen al síndic de Greuges que se solucioni un perillós revolt del municipi. Preocupats per la poca seguretat que ofereix un punt de la carretera de Sant Pol i, segons informa el Punt Avui, 140 veïns de Sant Feliu han presentat una queixa formal al síndic de Greuges de la localitat. Sergi.
En l'escrit es refereixen concretament a la perillositat del pas de veïns des del carrer Guardiola fins a l'altre costat de la carretera de Sant Pol. Asseguren que porten 3 anys denunciant la situació al govern de la localitat, encapçalat per Tots per Sant Feliu i el PSC, i que no han obtingut cap resposta en positiu. Els signants de la denúncia van presentar el text a principis d'aquest mes de juny, farts de la inacció del consistori. Un dels integrants de la carta i veí de Sant Feliu afectat, Carles Pérez Villalba, explica que ja no poden esperar més i que urgeix solventar aquest problema de seguretat viària. Ell i els altres veïns proposen solucions com ara un pas de vianants, miralls, semàfors o altres mitjans que serveixin de prevenció per reduir la perillositat que suposa el pas dels veïns per aquest tram.
I en l'altra cara de la moneda, el govern de la localitat argumenta que no són coneixedors, que són coneixedors, més ben dit, de la problemàtica, però que no és fàcil trobar una solució òptima, oi?
Això mateix, el segon tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, Josep Savalls, afirma que des de l'Ajuntament s'estan buscant fórmules com ara bandes reductores de velocitat o ressalts. El que sí que no es contempla i que ha provocat les queixes del mateix Pérez Villalba és la construcció de voreres que ajudarien a pacificar el revolt. I l'explicació, segons el consistori, és la de que si es fes, s'haurien d'expropiar propietats. Pérez Villalba creu que aquest argument de l'Ajuntament no té cap base, ja que l'emplaçament en qüestió no és propietat de ningú i l'arranjament de la vorera afectada podria solucionar el perill.
Gràcies, Sergi. Més notícies. L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Begú participarà el pròxim dimecres 22 de juny en la Jornada Cultural Cuba i el Llegat Indià a Catalunya, que se celebrarà a partir de 4:45 de la tarda a la seu de l'Associació Amics de la UNESCO de Barcelona. Paula.
Ho farà com a col·laborador d'aquest projecte amb l'objectiu de seguir difonent el llegat indià arreu del territori català. En aquest sentit, l'esdeveniment consistirà en una visita a la Mostra de Fotografies del Patrimoni Indià 2022, un treball encarregat per la xarxa de municipis indians de Catalunya, el fotògraf Jordi Mas, i la ponència, un tast per la Cuba més arqueològica, a càrrec de Victòria Medina Fernández, doctora en Prehistòria i Arqueologia per la UB i investigadora del Seminari d'Estudis i Recerques Prehistòriques. A més, també hi haurà la ponència El llegat indià, a càrrec d'Anna Castellví, coordinadora de la xarxa de municipis indians des de final de 2015, una mostra folklòrica amb amenització musical a càrrec de Neus Mar i Emilio Sánchez i una mostra gastronòmica a càrrec del restaurant begurenc Taverna Som Moles i de Montferran.
Cal recordar que Begur comptarà amb un centre d'interpretació d'indians referent a tot Catalunya, no?
Sí, l'Ajuntament de Begur va anunciar el passat 10 de juny que pròximament s'impulsarà. Aquesta és una aposta de l'àrea de cultura que vol realçar el llegat indià que té Begur i situar-se com a capital dels indians de Catalunya. Aquest nou espai museístic, actualment el projecte es troba en fase de licitació, ocuparà gran part de l'actual sala d'exposicions de les escoles velles Centre Cultural. Té un pressupost estimat de 190.000 euros i compta amb el suport de la Diputació de Girona. La inauguració es preveu durant el primer semestre de 2023. El mateix edifici també acull la seu estable de la xarxa de municipis indians de Catalunya i l'arxiu municipal, que compta amb valuosa informació i documentació del llegat indià. Aquest nou centre d'interpretació dels indians de Catalunya a Begur comptarà amb espais digitals, interactiu i amb sonorització.
Gràcies, Paula, i per l'última notícia que comentem avui a l'informatiu hem de posar-hi banda sonora.
Quiero ver cómo termina esta canción. Cada vez que tú la cantas suena mucho mejor. Sabes que no puedo ser menos...
Aconseguir la paritat als festivals del Baix Empordà és una tasca difícil. Molts festivals de la comarca ja han donat el tret de sortida dels seus concerts, d'altres encara estan escalfant motors. I tot i gaudim de la música, volem acostar-nos una mica més al backstage per comprovar si existeix certa paritat en aquests festivals. Maria.
Podríem recollir dades d'una gran quantitat de festivals, però ens centrarem en els tres festivals amb més renom de la comarca: el Festival de la Portaferrada, el Cap Roig Festival i el Festival Ítaca. En el primer festival que hem mencionat, que se celebra a Sant Feliu de Guíxols, a la cartellera hi podem trobar noms com el de Nati Peluso, la Su o les Xanxongueires. Si analitzem les xifres del festival, observem que dels aproximadament 40 concerts programats per l'edició d'enguany, en 33 d'ells podem gaudir d'alguna veu femenina. És a dir, el concert el fa una dona o algun membre de la banda és una dona. Això vol dir que en aquest festival la presència femenina supera les expectatives de paritat. A més, aquest festival compta amb un cicle de música dedicat completament a les dones. Tu que has
sangrat. Però també hi ha festivals on les dones hi tenen una presència menys rellevant.
Pel que fa al Cap Roig Festival, les dades no són tan bones. Tot i que el nombre de concerts se li va dir 9, en el cartell només s'hi observen 4 cantants femenines: la Cristina Aguilera, la Rosario, Bye Bye Monstro i la Rigoberta Bandini. Però algunes d'aquestes artistes provenen del panorama musical internacional i fer coincidir les agendes amb aquest festival estiuenc no és gens senzill.
Hi ha algun altre festival on es pugui destacar la música femenina?
El Festival Ítaca és el festival que aconsegueix reunir més artistes de la comarca del Baix Empordà. En total, trepitjaran els diversos escenaris uns 60 cantants i grups per fer-nos ballar. Tot i això, el nombre de dones queda reduït a només 20 concerts amb la presència femenina. Tot i això, el Festival Ítaca ha donat l'oportunitat a artistes emergents de l'escena musical catalana a oferir la seva música i també a les artistes femenines. Fran Arnau, el president del festival, explicava en una entrevista a Ràdio Capital que intenten apostar per les artistes femenines, tot i que a vegades és complicat, ja que s'han de quadrar totes les agendes. No podem afirmar que hi hagi una tendència establerta a l'hora d'aconseguir una paritat als festivals del Baix Empordà. Tot i això, des dels diversos festivals, s'intenta apostar cada cop més per veus femenines com la Rigoberta Bandini, la Su o les Xanxongueires.
Vinga, seguim al Supermatí, passant 4 minuts, gairebé 5, de 8:45 del matí. Anem a parlar de cinema i sèries, som-hi!
Supermatí, amb Marc Clapés.
La gent dirà, però veure, si avui no és el dia del cinema, Però si és dimecres avui, però què està passant aquí? Què passa, que teniu ganes ja de cap de setmana aquí a Capital o què, Ignasi?
Clarament que sí, clarament, ganes de cap de setmana, sí, sí. Clares,
doncs encara és dimecres. Sap greu la gent, avui que es pensi que és dijous i que ja toca el Ningú no és perfecte, no, avui és dimecres, no. Encara no toca, demà no sé què tens preparat pel programa, se sap ja o no?
Sí, demà dinosaures, sí. Bàsicament a tope, una mica de Jurassic World.
Molt bé, home.
I sí, comentarem algunes altres pel·lícules, l'Apolo 10 i mig, sí. Tenim pel·lis interessants també per comentar, bé, però vaja, bàsicament que... Jurassic Park. Sí.
Sembla mentida el molt que xerreu, no? Perquè esteu dues hores allà, sí. Dale que te pego, i potser si tinguéssiu tres hores també les ompliríeu, no?
Sí, sí, perquè tu pensa que tinc que descartar moltes coses, eh? Perquè...
Imagina't, sí. Imagina't, imagina't. 21 temporades, Dale que te pego, allà, xerrant pels descosits d'aquesta colla. En fi, un clàssic ja de la ràdio i també de Capital, des del primer dia que està aquí sonant aquest programa. Escolta, Ignasi, avui què fem? Avui? Què hem de fer? Aquest cap de setmana què hi haurà de bo?
Home, tenim una aposta clara d'animació, que és Lightyear.
Lightyear, anem a escoltar el tràiler, va.
El primer vol de prova ja té llum verda. Podrem tornar tots.
Sort, capità. Comptem amb vostè!
Entesos.
Bueno, els que vegin el Lightyear aquest ja els hi sonarà, no?
És
conegut, és conegut.
Fins a l'infinit i més enllà, no?
Exacte.
Frase mítica.
Sí.
Però no és una pel·lícula sobre la joguina.
Ah, vale. No té res a veure amb Toy Story 6.
Sí, a veure, és un spin-off de Toy Story, però no la protagonitza la joguina.
Vale.
Està protagonitzada pel personatge, entre cometes, real, que va inspirar la joguina.
Vale.
És a dir, en el món de Toy Story, sí. El ninotet del Buzz Lightyear està inspirat en un astronauta que va existir. Uh-huh. I aleshores, la història d'aquest astronauta és aquesta pel·lícula.
Vale. Però es veu bé, eh? Vull dir que me l'he estat mirant i vull dir, es veia bé, eh? Vull dir, jo hi aniria a veure aquesta, perquè som molt de Toy Story. I
es veu collonuda.
Que... Sí. M'agrada. Sí.
Home, pensa que és la primera pel·lícula de Pixar que s'estrena en cinemes després de la pandèmia, perquè totes les de Pixar que han arribat han anat directament a Disney+.
I devien tenir moltes, no? Allà totes acumulades per anar-les traient, suposo, no devien trobar el moment. Dius, a veure quan ho fem, perquè, clar, la gent no va al cine gaire, tampoc.
Tenien Soul, que va estrenar-se directament a Disney, Luca, que vas arribar l'estiu passat, i aquesta primavera va arribar a Red, i totes tres directament a la plataforma. I aquesta, la gent pensava, què passa? Ja no s'estrenaran més pel·lis de Pixar al cinema, les sales estaven emprenyades.
Sí, home, normal.
Doncs sí, perquè les pel·lis així de dibuixos que no són Pixar no arriben al nivell.
No.
I vulguis o no una pel·li de Pixar, Pixar continua sent Pixar. I en aquest cas, doncs, amb un personatge que ve de Toy Story i tal, doncs la gent hi té moltes ganes. I està tenint bones crítiques i tenim ganes de veure-la, la veritat.
Molt bé. La gent que ens està escoltant i que potser diu, van parlant molt aquest parell d'això de Pixar i Pixar. Què és això de Pixar? Doncs és allò que quan ho llegeix es posa pixar. Que sembla que posi pixar, però no és pixar, se'ns llegiu Pixar. És, eh?
Sí, en català seria així.
Sí, seria... clar. Sí, clar.
Però clar, no.
No quedaria massa bé, no? Una producció de pixar, dius, bueno, en fi.
Que va. I aquí veurem doncs, el que tot aquest gran enemic robòtic, no? Que també tenim la joguina Buzz Lightyear, doncs veurem que realment existeix. La veu l'ha posat en versió original el Chris Evans, que és l'actor que fa de Capitán América, les pel·lis de Marvel, i aquí han agafat el mateix doblador. Si el doblador de Chris Evans és el doblador també que acaba doblant el Buzz Lightyear en aquesta pel·lícula.
Això està bé, també, per la gent que està acostumat a veure la cara d'un actor i posar-li la veu, no?
Sí.
La veu que li posen en castellà o en català, doncs està bé això. Bueno, l'hem escoltat en català, de fet el tràiler m'ha fet molta il·lusió, de tant en tant trobem pel·lícules en català doblades i dius, ostres, mira, que hi ha esperances encara.
No, jo l'altre dia vaig anar al Jurassic World en català, quasi em va fer il·lusió.
Sí?
Perquè...
Què tal?
Sí, mira. En català, el doblatge?
Sí.
Bé.
Quin entusiasme.
Home, és que hi ha alguns personatges infantils que no acaben d'estar del tot ben trets quant a doblatge. Però els adults, bé.
Però no crec que ho facin els nens, de nens. Jo crec que són persones adultes, també. Algunes vegades he vist gent fent de nen i són noies que fan veu així.
Exacte.
que tampoc sí, pot tenir, clar, no pot tenir els nens allà esclavitzats, el seu doblatge.
En aquest cas, no, el veu de, la veu de la nena xirriava una mica, sí? No sé si per aquest motiu o per algun altre, però era com que era molt estrany.
Vaja.
Sí.
I el, a mi el que em molesta de vegades és, no sé, del doblatge en català és que fan servir expressions i paraules que en el dia a dia sí, no fem servir. I després en pel·lícules d'acció, en pel·lícules... no, així que són, no sé, que eres, potser pots dir un insult així molt, molt intens, diuen insults que dius, ostres, no, això no, ara no m'ho crec, això no, no m'està arribant el, sí, la història en si, no? No m'ho acabo de creure.
Això també m'ha passat amb aquesta pel·lícula, eh? Utilitzen un tipus de llenguatge a vegades massa culte.
Massa culte, sí, sí, sí.
Sí, poc, ja, poc de carrer, no?
Això passa, sí, exacte. Però clar, el que diuen els dobladors és, clar, és que si fem llenguatge de carrer ja no serà català, ja serà catanyol, i també hi hauria crítiques per altres bandes, vull dir que clar,
no, home,
com
però...
ho has de fer? Com ho has de fer?
Pots utilitzar expressions en català, però que no siguin tan cultes.
Tan cultes, dir... no? Sí, sí. Això, sí. Això és un problema, és un tema que portaria debats, no? La gent aniria més a més cinema en català si fos un català no tan de així tan culte. Vull dir, clar, dius, ostres, un dia vaig mirar aquella pel·lícula que es diu El Sargento de Hierro en català, del Clint Eastwood, que es passa la pel·lícula insultant en castellà. És meravellosa.
Sí.
I en català vaig aguantar 2 minuts. És lamentable els insults que li deien. És que, per favor, el Clint Eastwood, amb aquella pel·lícula que es passa insultant els reclutes, i en català era que dius, per favor, quina manera de fer-me avorrir una pel·lícula. No, és que no, és que no. He optat per pel·lícules d'acció en castellà o en versió original, perquè és que si no...
Sí. Sí, no, no, no.
Però això... fa ràbia, però bueno, escolta, que s'ho corri més, això, que ho facin bueno, més amè per la gent, també, escolta.
Jo crec que com que Lightyear és una pel·lícula adreçada a la mainada, en aquest cas aquest doblatge sí, no tindrem aquest problema, no hi haurà insults per traduir, perquè Buzz Lightyear no insulta i podem anar tranquils.
Doncs va, tots a veure aquesta pel·lícula. I ens anem amb una altra, a veure, quina és la següent?
El insoportable peso de un talento descomunal.
Ui, a veure això, té pinta d'espanyol.
¡Nicolas Cage, que alucines! ¡Me encantan!
Tenemos otra oferta. Es de 1 millón de pavos. Consiste en ir a la fiesta de cumpleaños de un hombre rico.
Es demasiado flipante. Se supone que soy yo. Es grotesco. Te doy 20.000. ¿Esto de qué va?
¿Sabe con quién se está relacionando?
Es el líder de un cártel internacional de armas.
Tiene que ayudarnos.
Está currando para el gobierno yankee.
¡No me mientas!
Això és entretinguda, aquesta. L'estava mirant el trailer i pensava, hòstia, Nicolas Cage, vull dir, és una paròdia d'ell mateix, pràcticament.
Sí, sí, sí. La pel·lícula està divertida. Aquesta...
Però és divertida, sí.
Sí, sí. Aquesta t'explico perquè té molta conya, aquesta pel·lícula, val? És a dir, a veure, té diverses coses.
Sí.
És a dir, tenim a Nicolas Cage interpretant-se a si mateix.
Això em semblava, sí.
Sí, és una versió una mica com el que va fer el Matt LeBlanc a Episodes, o que també hem vist a vegades altres pel·lícules, que els actors intenten una mica fer paròdia de la seva imatge. El mateix passa aquí amb Nicolas Cage. No és la imatge del Nicolas Cage que, diguéssim, és la imatge que tenim nosaltres, eh? No és el Nicolas Cage real.
Vale.
Però se'n riu una mica de si mateix. És més, hi ha algun moment que té una conversa interna, però en lloc de ser interna, la té una versió en CGI d'ell mateix, de fa 30 anys.
Déu-n'hi-do.
Rejuvenit, eh?
Bé.
És un Nicolas Cage amb un cabell natural, no com el que té ara, que és operat.
Ah, no és natural, això que té ara, m'estàs dient?
Home, va portar perruca durant molts anys i jo diria que ara està operat.
Ja. Ah, molt bé.
Sí. No se'n devia anar a Turquia, devia anar més a prop.
Segur.
Però més a prop de casa seva, vull dir, eh?
Sí.
Però sí, sí. Home, el gat de Nicolas Cage durant molts anys se n'en va estar parlant.
Sí, això és veritat. Però és aquella pel·lícula que salva...
Sí, senyor.
Oi? És aquella que se n'ha parlat molt, no? Que...
Aquest, ara t'ho explico. Aquest senyor, o sigui, hi ha un tio que és molt fan, multimilionari de Mallorca,
sí,
que diu, pago no sé quants milions de dòlars i em porteu aquí el Nicolas Cage, que tinc un guió i vull passar un cap de setmana amb ell. El Nicolas Cage d'aquí... sembla que estan hores baixes i accepta aquesta feina perquè de pel·lícules no li donen gaire res. Aleshores, quan arriba allà, el contacta la CIA i li diu, escolta, que aquest senyor resulta que a casa seva té segrestada la filla del president de Catalunya.
Hòstia. Sí, sí.
I diu, ara tu, que estàs allà, t'infiltres, remenes per les habitacions a veure si trobes a la filla del president de Catalunya perquè es veu que estan muntant tota una martingala per manipular unes eleccions.
Vale.
I bé, veurem aquí...
Veurem què passa.
Sí, no és Pere Aragonès, també hem de dir. És un tal Delgado, el
Delgado,
president de Catalunya.
Ah, molt bé. Potser serà el següent, no ho sabem, això.
Sí, bueno, polítiques diguin Delgado, ara no en tinc cap set.
Però potser, vés a saber. Potser sí, fa una passa al costat al Pere i posa un que es diu Delgado, no ho sabem, això. Potser això... Aquesta pel·lícula serà un spoiler del que passarà,
sí,
no? Sabem,
sí, sí.
No sabem.
El que passa que rodada a Mallorca no està tampoc, rodada a Croàcia.
A Croàcia, bueno, però és molt bonic Croàcia i també aparenta que pot ser Mallorca perfectament,
Sí, és que aquesta pel·lícula originalment, d'aquí va haver-hi aquella polèmica, va dir, no, que quan la doblin aquí serà de Mèxic, no?
Ah, i tant.
Perquè hi havia notes de premsa que posava a Mèxic. Això és perquè la pel·lícula inicialment estava pensada que transcorregués a Mèxic. Però com que van decidir d'anar a rodar a Croàcia,
sí,
van pensar, doncs agafem doncs això, Mallorca, no? Que és més conegut que potser Croàcia,
sí,
per la cultura nord-americana i tal. I com que aquí estàvem enmig del procés i tot això, van pensar, doncs agafem Catalunya, el president de Catalunya, que sí, també doncs, ens farà més gràcia. I van canviar Mèxic inicialment per la versió catalana-mallorquina, amb Nicolas Cage per aquí mig.
Bueno, escolta, ja et dic, jo l'he vist divertida, la gent. Si no sabeu què fer, aneu al cinema, veure això i passeu una bona estona, desconnectareu. Es veia bé, es veu bé. Es veu, no, hi ha pel·lícules del Nicolas Cage que són bastant tontes. Aquesta potser també ho és, però almenys passareu una bona estona i potser la guió és una mica més interessant que pel·lícules com Jiu-Jitsu, per exemple.
Sí, està, el guió és divertit, ja té bones frases, ell, o sigui, fa conya de si mateix, de les pel·lícules que ha fet i que ha deixat de fer,
sí,
vull dir, d'aquest punt irònic. Hi ha el Pedro Pascal, de coprotagonista, que és, sí, el de Mandalorian, per exemple, i tenen molt bona química entre ells dos, la veritat és que funcionen molt bé en pantalla. I la pel·lícula és divertida, perquè té moltes escenes i si tu coneixes la filmografia de Nicolas Cage,
sí,
tu passaràs millor encara.
Val. Va tenir un any, el 2017, que va fer pel·lícules tan bones com Laura de la Venganza, El Agente e Inconcebible. Totes tres no arriben al 4 de mitja a Film Affinity. Amb això està tot
dit. És que Nicolas Cage...
Fan masses pel·lícules. Fa
4-5 pel·lícules a l'any.
Oi? I, no,
sí.
I per què no em fa cap de bona? Perquè podria ser que de 4, almenys una estigués bé.
Home, alguna sí que en té. De les 4 o 5, té alguna que està bé. És veritat. El que passa, clar, li queda la imatge aquesta que has vist 4 pel·lícules dolentes i t'has perdut la bona.
Això és veritat.
A vegades passa,
Però ara,
i en aquesta pel·lícula, sí, ho explica per què fa això.
Ah, ho explica. I no és,
explica.
I no és pels diners.
No és pels diners.
No és pels diners, caram.
No és pels diners. Simplement ell diu, bueno, és que es pren... No és un spoiler perquè
sí,
és una frase enmig de la pel·lícula, Ell diu que s'agafa la feina d'actor com una feina, és a dir,
tu
vas cada dia a treballar, doncs ell té la necessitat d'anar cada dia a treballar. Ell no pot rodar una pel·lícula a l'any, perquè, clar, està rodant 2 mesos i la resta de mesos de l'any, els 10 mesos que li queden, què fa?
No, sí, això passa.
I aleshores agafa el primer que troba.
No cal
que juris.
De fet, la propera pel·lícula que té aquí en ment és una que es deia Renfield, que va vestit una mica així com de... Bueno, no sé, sembla un Dràcula.
Sí, és que va d'això, la pel·lícula.
De Dràcula, Molt bé.
Sí.
A veure què tal serà. La foto no acompanya anar-la a veure, però clar, a vegades igual ens sorprèn i acabarà sent una gran pel·lícula aquesta, Igual aquesta comèdia de terror doncs acabarà sent...
Home, el repartiment és
sí,
bo,
el repartiment és bo, sí.
No serà una... No serà una mala pel·li,
No serà, però ha fet pel·lícules amb actors molt coneguts i han acabat sent un desastre,
Sí, també.
Hi ha actors que sempre necessiten els diners i s'apunten a tots els barcos. Bueno, en fi, aquesta és la del Nicolas Cage, ja en tenim una altra. Ara, quina és la següent que tens aquí preparada?
La segona és Spiderhead.
Spiderhead, Va, aquesta l'escoltarem en versió en llatí, perquè no l'hem trobada en castellà. Para el público latino, que les guste este doblaje.
Han hecho pruebas conmigo, cosas más raras de lo regular.
Alguien debe responder por nuestros productos. Antes de empezar, necesito tu permiso para administrar N40.
Bueno, amb el doblatge en llatí, no sé si la pel·lícula trobes que guanya, que si trobes que perd, si te la prens més en broma, que no estem potser acostumats, no sé.
No, però no, jo crec que no, eh?
O sigui... no és comèdia.
No. No va per aquí la cosa. Bé, això és la gran promesa de Netflix. Sabem que... Sí, bueno, són aquelles coses que Netflix anuncia, la gran pel·lícula que hem fet, que no sé què, a més tenim a Joseph Kosinski, que acaba de triomfar en Top Gun Maverick, al tanto. Mm-hmm. Però jo no sé què passa, que Netflix, quan agafa a directors coneguts, ho espatlla.
Ho espatlla, molt bé. Doncs jo... que no ho faci més, ja.
Jo no sé què passa. I a més aquí també s'hi han gastat clés, perquè tenim a Chris Hemsworth, d'actor, que és el Thor de les pel·lícules de Marvel, i el Miles Teller, que doncs, l'acabem de veure a Top Gun Maverick, no?
Molt bé.
I s'ha donat la coincidència que n'arriba les dues pel·lícules alhora. Està basada en un relat curt molt conegut de... que va publicar el The New Yorker.
Sí.
I ens situa en un futur proper on bé, tenim el personatge del Chris Hemsworth, que és el director d'una presó, però el que fa és experimentar amb drogues en els seus presos, i aquestes drogues fa que alterin les seves emocions.
Ah, mira, molt bé, home.
I veuen coses molt estranyes.
Veuen coses molt estranyes. És de ciència-ficció, per tant, la pel·li. Una mica...
Sí, val. És de ciència-ficció. Té molts de fans, el relat curt, i també diuen que qualsevol semblança entre el relat i el que veiem a la pel·lícula és pura coincidència. Mm. Per tant, també hi ha aviso.
Vale.
I les crítiques no han estat massa bones.
Vale, però això s'estrena, en principi, aquest mateix divendres, això?
Sí, s'estrena divendres a Netflix, però es va projectar... L'han passat en algun cinema.
Ah, vale.
De preestrena, aquest cap de setmana, i sembla ser que l'acollida no ha estat precisament bona de la pel·lícula.
A vegades a Netflix veus coses que estan al número 1 del més vist i que són un bunyol, per tant, bueno, possiblement tindrà molt d'èxit, no? Això passa a vegades.
Sí, de les més vistes estarà, perquè evidentment Chris Hemsworth crida l'atenció. El que passa que no sé si té gaire sentit seguir produint aquest tipus de pel·lícules, eh?
Bueno, crec que Netflix ja dic que deixarà de produir molta cosa, no? Que ja... Perquè, clar, HBO ho tria més bé el que farà i després acaben fent coses amb un producte més bo, HBO. Almenys trobes allà coses, sèries i pel·lis que estan molt millor.
Sí, Netflix, la veritat és...
Hi ha molt catàleg a Netflix, però molts bunyols, aquella hi trobes al final, dius, hòstia, prou ja d'aquesta merdota.
Sí, deien que segurament deixarien de produir pel·lícules.
Bueno, doncs, escolta, si fan sèrie...
Veient, que... sí, no, veient els resultats del que produeixen, quasi que...
Sí, que facin coses que estiguin més bé, home, escolta. Bueno, va, ens anem a una altra pel·li que ens portes, o sèrie, que és això, pel·li, també?
Això és una pel·li.
Vale, Bailando por la vida. A veure qué tal eso.
Nadie arranca una fiesta como mi hermano, Andrew. O debería decir, él gobierna bailes.
Está bien, es muy mono, está muy bien.
No, mamá, si alguien lo ve, iré a la lista de los más buscados. Qué fuerte que se haya acabado la uni.
¿Tienes trabajo ahora o...?
No se puede hablar de trabajo en un bat mitzvah, ¿sabes?
O sea que o no tienes trabajo o tienes uno chungo.
No sé cuánto cobra un animador, a ver.
Tengo uno chungo, sí.
No te lo digo por ser tu madre, pero creo que vas varios pasos por delante.
¿Quiénes son?
Son una madre y una hija.
¿Vosotras bailáis?
Ahora no tenemos ganas.
Me juego contigo $300 a que la saco a bailar.
Te doy $1,000.
¿Qué es eso? Esta película...
Bé, això és una pel·li simpàtica. S'estrena a Apple TV aquesta setmana. És una de les pel·lis que va triomfar en el passat festival de Sundance. Apple la va comprar per la seva plataforma.
Sí.
Està dirigida per el Cooper Rafe, que també és l'escriptor de la pel·lícula i també el protagonista principal. És a dir, tot... Sí, és una producció independent, eh?
Val.
I està protagonitzada, el nom important en aquest cas és Dakota Johnson.
Home, i tant.
Intenta, jo crec que Apple aquí, intentar fer el mateix que va fer en Coda. És a dir, comprar una pel·lícula d'aquestes de bon rotllo i arribar a un públic genèric. Veurem a veure si aconsegueix també aquest èxit com va aconseguir amb Coda o no. Sí. I en aquest cas és la història d'un jove de 22 anys que treballa això com a animador de festes, en aquest cas un bar mitzvà, no? Que és aquesta mena de festa jueva. Sí. I coneix a una mare amb la seva filla i la filla pateix autisme.
Val.
I aleshores, bueno, aquí hi ha com una relació, en principi, d'amistat entre aquest jove i aquesta mare soltera. I, bueno, comença també a entendre's amb la filla, l'ajuda, no?, perquè té l'autisme i tal, i veu que està connectant també amb la filla. I, bueno, ja veurem aquí aquesta evolució romàntica entre aquesta mare i aquest jove.
Vale, val la pena perdre dues hores de la nostra vida per veure això o no?
Jo, ostres, és que les crítiques que he llegit és que són molt bones.
Sí, o sigui, no l'has mirada, no podem saber.
No, aquesta no l'he pogut veure encara, que s'estrena tot just el divendres
ja,
i no s'ha pogut veure enlloc.
Enxufat, tu ets un enxufat, sí. Que ho veus tot abans, jo per això et preguntava.
Però a sí. Sundance no he pogut anar.
A Sundance has pogut anar. És estrany perquè, vull dir, clar, després de 20 anys fent un programa de cinema, vull dir, hauries de tenir l'acreditació per anar-hi ja, vull dir, això, sí. Ignasi, no t'ho estàs mirant bé, això, els contactes.
No, eh? Si parles amb en Miquel, digue-li a veure si l'any que ve.
Home, parlem-ho, ni que vagis a fer de botones o alguna cosa, jo sempre li demano. Jo sempre li dic, escolta, si necessites un guardaespatlles o alguna cosa, jo vinc allà encantat i discretament, vull dir...
No serà per falta de ganes, eh?
Però no cola, jo li vaig dir sempre n'hi ha manera. Vull dir, però tu intenta-ho, tu li dic que li portes 21 anys fent un programa de cinema i sèries... estrella de la radiodifusió, un dels més veterans, no? Com la nit del... Ai, com la finestra indiscreta, doncs escolta, a veure si cola.
Bé, en tot cas, té un 91% a Rotten Tomatoes, per tant,
home,
que la gent ha agradat. I per lo que he vist, que diuen, bueno, que és una mica el que ja et pots esperar de la pel·lícula, però que està molt ben feta.
Vale, doncs,
bon rotllo, una pel·li de bon rotllo.
Doncs mira, necessitem d'aquestes pel·lis, necessitem i potser me la miraré i tot. O no, perquè encara m'he de mirar Peaky Blinders i The Boys, per tant, vaig una mica...
Ui, vas endarrerit.
És que, clar, he estat al primer abraçar en els últims dies i no he tingut temps de mirar res, vaig molt malament. Escolta, parlant de sèries, ens en portes una, també, no?
Sí, una que la porto una mica per omplir, eh? Ja
per omplir! Sí, home, la primera imatge que veig ja es veu que... Buf, mandrota. El verano en que me enamoré.
Tío, céntrate, vamos.
Le he conseguido a Deli una invitación para ser debutante.
Venga, Steven.
Es una gilipollez, es para borregos.
Conrad, ¿podrías ayudarme un poco más, por favor? A ver, ¿quién de vosotros será el acompañante de Deli en el baile?
Que previsible i que tot, i que quin èxit tindrà aquesta sèrie.
Home, és que ja, això ve d'una sèrie de novel·les que ja és un superèxit. És a dir, jo...
Es veu que serà un èxit, es nota. Ara, jo... a Prime, no sé si té gaire gent Prime, però... Vull dir... No ho sé.
Bueno, és la plataforma aquella que tens perquè et portin coses a casa i a més te la regalen.
Sí, és veritat.
Clar, te la regalen.
Potser sí que se lo mirarà la gent, doncs. Home, sí. La veritat és que tothom és molt guapo i molt guapa, vull dir, tothom és perfecte, eh? Vull dir, no es veu ningú que... Saps? És una sèrie d'adolescents, però no com la de Hairstopper, que no era tothom més normal, no? Podríem dir.
Aquí tots molt guapos, molt guapes.
Això sembla élite, això.
Sí, una mica. A veure, forma part d'aquesta mena de fantasia, no? Si vols, perquè això està basada en una sèrie de novel·les romàntiques per a públic adolescent, que ha tingut molt èxit, es veu que n'hi ha tres, i volen fer tres temporades i que cada temporada adapti un d'aquests llibres. I bàsicament és això, la història que gira al voltant d'un triangle amorós d'una noia i dos germans...
Sí.
I bé, la relació, doncs, en principi d'amistat, i veurem doncs, que comencen doncs, a tenir aquesta edat, no? A partir dels 15, 16 anys, el primer amor, el desamor... No,
no s'ha fet tota... mai, no s'ha fet mai. Aquest tema no s'ha tocat mai.
No tot passa a l'estiu, no? Sí. Que tot és molt més calorós i calent, i bé, això, doncs ja us podeu imaginar.
Molt bé, doncs escolta, bueno, ja ens la mirarem o no ens la mirarem.
O no.
Això, que jo... cadascú, escolta, amb aquest argument que cadascú ho pensi.
Home, té el seu públic.
Té el seu públic. El públic adolescent és molt consumista de sèries, per tant, escolta, segur que tindrà molt d'èxit. Bueno, doncs escolta, Ignasi, res, un plaer, com sempre, parlar de sèries, de cinema amb tu. I res, la setmana vinent no sé qui li tocarà presentar, perquè és a la Revetlla de Sant Joan, el dia 23.
Oh.
Però faràs programa també el 23, dijous?
Sí, ja
no
està.
Pares, no pares, no pots fer
millor. Doncs aquí estarem la setmana vinent.
Que vagi bé el dia, adeu.
Pre Revetlla, adeu.
Adeu. 30 segons i les 9 del matí, acabem el supermatí amb la previsió meteorològica.
Dimecres d'ambient novament canicular, temperatura màxima de 32 a 34 graus i nits que poden ser tropicals amb més de 20 graus i que els propers dies Fins i tot poden ser localment tòrrides en no baixar el termòmetre dels 25 graus. Estat de cel majoritàriament assolellat o ensenyarà per núvols prims i pols en suspensió. L'onada de calor durarà ben bé fins a finals d'aquesta setmana.
Tornem demà a les 8, que acabi d'anar molt i molt bé aquest dimecres. Adeu! Sí.